l'encarregada de fer la desenfaixada.
En punt les 9 del matí, de seguida anirem amb la informació esportiva i amb el temps, però abans, una qüestió que avui viurem al Via Lliure perquè entrevistarem el seu protagonista. Aquesta nit passada, Sabadell ha estrenat la primera pizzeria d'Eric Ayala. Potser pel nom no us dirà res, però és un jove que està arrasant a les xarxes socials amb el sobrenom de Pizzaiolo.
Ja està. Vale.
Allà hi havia una cua immensa davant del nou local que ha obert. Són els crits de tota la gent que ahir a la nit va acompanyar l'Eric a la seva inauguració. Alguns d'ells seguidors de la seva passió i les explicacions a les xarxes socials sobre com ha de ser una bona pizza napolitana. Té més de 130.000 seguidors a Instagram ara fa uns mesos, i després de tenir diverses feines que no tenien res a veure amb la cuina, l'Eric Ayala va viatjar a Nàpols, va aprendre què hi ha darrere d'una pizza napolitana i ahir finalment va fer realitat el seu somni, que és obrir el local que es diu Il Figlio di Emiliano, en honor al seu pare que sempre el va animar a la seva vocació. Abans de la inauguració del restaurant va projectar, per cert, un documental al Cinemes Imperial de Sabadell explicant la història, i ho va fer també amb el cinema ple a vessar, com feia temps que no es veia. De tot en parlarem avui amb Eric Ayala a partir de la una del migdia. Ara que parlem de sales de cinema, atenció, abans d'obrir l'agenda de concerts, parlem d'una de les grans estrelles de Hollywood, Bruce Willis. Continua empitjorant el seu estat de salut després que el mes de febrer passat la seva família anunciés que patia demència frontotemporal, patologia que bàsicament provoca un trastorn en el comportament i el llenguatge. Avui llegim a La Vanguardia que Bruce Willis ja no és capaç de comunicar-se verbalment.
El guionista i director Glenn Gordon Caron, amic íntim de Willis, és qui ha donat l'última hora sobre la seva situació. Ho ha fet al The New York Post. Tot i això, Caron, que el va dirigir la sèrie Luz de Luna, diu que Willis continua sent ell mateix i que lluita cada dia contra la malaltia que té. Diu que a l'inici de les seves trobades encara el reconeix, però que ha perdut la capacitat per comunicar-se i fins i tot de llegir, quan l'actor solia fer-ho molt sovint.
9 i un minut, i pel que fa a la música, arrenquem avui amb el so de Nova York, de Sophie Auster. La cantant que ja fa temps que ha deixat enrere l'etiqueta del seu cognom és filla de Paul Auster i està girant per escenaris de tot el món a l'Auditori de Girona i serà avui dins la programació del Temporada Alta. I una altra de les estrelles musicals del cap de setmana són El Mató a un Policía Motorizado. Banda argentina que ha guanyat prestigi darrere disc amb el seu indie pop que els va dur a guanyar el Premi Grammy Llatí a millor disc de rock. Avui seran a la sala Rasmatàs de Barcelona. Mentrestant, al Rovell de l'Ou de la ciutat avui actua Maria Jaume. Però diguem per què estem fent. L'artista mallorquina que actua a Plaça Catalunya al Mercat de Mercats, on repassarà el repertori que ha anat formant amb els seus dos primers discos, però també els singles que ha tret aquest any, com aquest Lo que romp és curet. Les 9 i 3 minuts, ja hem parlat de l'assemblea de compromissaris del Barça, hem parlat també del partit del Madrid, dels partits del Girona i del Barça d'avui, també de l'Atlètic de Madrid, però Quim Salvador, repassem la resta de la jornada de primera divisió.
Jugats ahir, Real Societat 1, Mallorca 0 i Getafe 1, Betis 1. Avui tenim les Palmas, Rayo Vallecano a les 2 i Villarreal a la Vesa a 6:45, i la desena jornada es tancarà demà dilluns amb el partit València-Cádiz a les 9.
I a la Lliga Femenina va haver-hi ahir golejada del Barça,
que continua liderant la competició en pas ferm, ple de victòries en 6 partits després del 6-1 d'ahir sobre el Granada, el Johan Cruyff amb gols d'Oshoala, que en va fer 2, Ona Batlle, Patri, Mariona i el Salma. El Real Madrid haurà de guanyar el Llevant aquesta tarda a partir de 6:45 al Di Stéfano si es vol mantenir co-líder de la Lliga F, empatat amb el Barça. I abans jugarà el Llevant Les Planes, que rebrà el Sevilla a les 4 a Sant Joan d'Espí.
Pel que fa al futbol internacional, la notícia del cap de setmana i que ha generat commoció especialment a Anglaterra ha estat la mort d'un dels millors jugadors de la història, Sir Bobby Charlton, 86 anys.
Va ser jugador legendari del Manchester United i de la selecció anglesa, amb la qual es va proclamar campió del món l'any 1966. Va sobreviure a l'accident aeri que va patir l'expedició del United l'any 1950 i en què van morir 23 persones, i està considerat el millor futbolista anglès de la història, autor de 249 gols en 758 partits amb els Red Devils i 49 gols en 106 aparicions amb Anglaterra. Posteriorment, Charlton va treballar al club durant 39 anys. L'actual entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, va dedicar ahir aquestes paraules a Sir Bobby Charlton després de guanyar 1-2 al camp del Sheffield United.
Our thoughts are, of course, with the...
Els nostres pensaments estan amb la seva família, per descomptat, sobretot amb la seva dona. És una pèrdua per tothom, no només per la família i pel món del futbol. El món sencer ha perdut una gran personalitat, un gegant, una llegenda. Ho va ser al camp, però també fora.
He was it on the pitch, but definitely also off the pitch.
Encara a Anglaterra, el Manchester City ha recuperat provisionalment el liderat de la Premier League amb la victòria d'ahir 2-1 sobre el Brighton, amb gol visitant d'Ansu Fati, un liderat que és empatat amb l'Arsenal, que va empatar 2 al camp del Chelsea. Citizens i Gunners tenen un punt més que el Tottenham, que ha de jugar demà a casa contra el Fulham a Itàlia. El partit de la jornada és un Milan-Juventus, aquest vespre a 3:15.
Deixant de banda el futbol, amb motor, l'esprint d'Austràlia de MotoGP s'ha hagut d'anul·lar per mal temps.
S'hauria d'haver disputat aquesta matinada a les 4, però la pluja i sobretot el fort vent que feia Phillip Island han fet que l'organització, que ja va moure ahir la cursa gran del Gran Premi, que sempre es fa diumenge precisament per evitar les inclemències meteorològiques, doncs finalment han hagut de suspendre també l'esprint que havien passat aquest matí, hora australiana. Sí que s'ha disputat sota la pluja la cursa de Moto3, que ha guanyat el Tour Denis Onyu, acompanyat al podi per Ayumu Sasaki i Joel Kelso. El valencià Jaume Macià, que ha estat vuitè, es manté líder amb 4 punts de marge sobre el japonès Sasaki, i també la de Moto2, amb victòria de l'italià Toni Arbolino, amb els espanyols Aaron Canet segon i Fermín Aldeguer tercer, i repartiment de la meitat de punts, perquè ha hagut d'aturar la cursa amb bandera vermella pel mal temps abans que es completessin 2/3 de les voltes previstes. El murcià Pedro Acosta ha estat novè després d'una caiguda absurda a la volta de reconeixement i sortint des del fons de la graella, però manté 56 punts de marge sobre el guanyador Bolino i ja tindrà el cap de setmana vinent a Tailàndia la primera oportunitat per sentenciar matemàticament el campionat de Moto2. A la Fórmula 1, victòria aquesta nit del campió Max Verstappen a l'esprint d'Austin, i la cursa del Gran Premi dels Estats Units començarà aquest vespre a les 9 amb el monegàs de Ferrari Charles Leclerc a la pole.
Va, acabem amb un parell de punts, bàsquet i rugbi.
La jornada CB no ha començat bé pels equips catalans. Derrotes ahir del Joventut a casa contra l'Andorra, 84-94, i del Girona a la pista de l'Obradoiro, 85-79. Avui, Barça-Bilbao a 13:45 i València-Manresa a les 5. Sud-àfrica serà el rival de Nova Zelanda a la final del Mundial de Rugbi dissabte vinent, després de superar ahir Anglaterra semifinals per un ajustat 16-15. I aquest migdia, clàssic del rugbi català, s'embullant a Barça a la 1 al Valdir i a l'Eu.
Gràcies, Quim. Fins ara. Bon. Les 9 i 6 minuts, de seguida arrencarem tertúlia, avui acompanyats de Sara González, d'Arturo Puente, d'Antonio Baños i de Milagros Pérez Oliva, però abans, Abel Caral, molt bon dia.
Bon dia.
Com es presenta aquest diumenge, que hem arribat aquí amb unes temperatures substancialment més baixes, però que crec que s'ha d'anar ajustant.
S'ha d'anar ajustant, tot i que no tindrem tampoc un migdia especialment càlid. Demà sí, atenció, demà per començar la
torna
setmana.
Torna a pujar.
Tornen a disparar-se les temperatures i cap a les comarques de Girona, amb vent intens a la tarda, vent del sud, es podran fregar 30 graus. A la resta no tant, però bé, la baixada aquest cap de setmana la recuperem de cara a demà. Avui, això que dèiem, sí que hem notat més tardor de bon matí. De fet, ara mateix encara estem amb temperatures de 4 graus en moltes zones interiors de Catalunya, entre les 9 i les 12 al prelitoral, de 12 a 15 a la costa, per tant, si sortim ara de casa, abrigadets, i a les valls del Pirineu encara ara entre els 0 i els 5 graus. Van arribar núvols alts que emblanquinen el cel, que han fet que la sortida de sol fos doncs molt acolorida, i aquests núvols també poden fer que les temperatures reculin una mica respecte a ahir, i a més partint de temperatures més baixes, com dèiem, Per tant, pot ser que el migdia l'ambient reculi una mica, les temperatures reculin una mica, en conjunt de 15 a 20 graus a la majoria de poblacions, de 20 a 22 a la costa i al prelitoral. Els núvols més espessos a partir del migdia i al llarg de la tarda, i de fet tarda vespre amb alguns plogims a les comarques de Lleida, Tarragona, intermitents. Hi ha una borrasca molt profunda al golf de Cádiz, la Bernard.
Sí, t'anava a preguntar, que tothom està parlant del Bernard aquest. Ha d'arribar a Catalunya o no?
Ens passa de resquillada, és a dir, entre la tarda, vespre, nit, creurà la península entre el golf de Cádiz i el golf de Biscaya, així en diagonal, i aquí, doncs això, a la tarda, vespre, alguns plogims, i sí que a la nit matinada hi haurà algunes precipitacions més, sobretot al Pirineu, Prepirineu, comarques de Lleida, entorn dels ports, però això ja quan la majoria estiguem dormint, i aquesta borrasca és la que també, amb els vents del sud que porta, faran cada mà, doncs, per començar la setmana, pugin les temperatures de manera clara.
Gràcies. Fins ara.
Fins ara, disposar.
Vols accelerat, papallones a l'estómac, pessigolles als ulls, cor content? Estàs a punt de viure una gran història a la pantalla gran de Cinesa i les teves emocions ho saben. Aquesta setmana a Cinesa, Los Asesinos de la Luna. Gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Antonio López. La nova exposició de la Fundació Catalunya a la Pedrera porta per primer cop a Barcelona una mostra monogràfica d'aquest gran artista espanyol del segle XX. Descobreix l'obra d'Antonio López a la Pedrera. Fins al 14 de gener. Més informació i entrades a lopez.lapedrera.com.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El tiempo entre costuras.
Acompanya la jove Sira Quiroga en un viatge únic. Deixa't seduir per un musical inoblidable. T'esperem a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Compra les teves entrades a teatreapolo.com.
Les temperatures abaixen i també els nostres preus. Ara a CIA, les teves jaquetes i abrics preferits per dona, home i nens, el 20% de descompte. No t'ho perdis. A més, aconsegueix un 10% addicional per membres. Consulta condicions a la botiga. CIA.
Les primeres notes de l'Així parlar Zaratustra de Strauss estan gravades a foc en la ment de tots.
Travessa aquesta porta i endinsa't en un poema simfònic majestuós amb la London Symphony i Antonio Papano.
Un potent despertar musical acompanyat per la dansa macabra de Liszt amb Ali Saraot.
El 26 d'octubre al Palau de la Música Catalana, llum esclatant i tenebres profundes. Vespre de prodigis.
Entrades a palaumusica.cat.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta La Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de La Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 11.
What we need today is to protect all civilians. I repeat, what we need today is to protect all civilians.
Israel assassina, Europa patrocina.
Se ha marcado un establecimiento en el centro de Barcelona por el simple hecho que uno de los propietarios es israelí o judío o lo que sea.
Ponga huevo, huevo liberales, ponga huevo, huevo sin cesar. Que el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar.
Que va a haber personas que en vez de cruzar el paso a cebra por un sitio, van a buscar el de Mortadelo y Filemón para cruzar por ese otro.
Catalonia has been the greatest nation in the world.
2 minuts per arribar a un quart de 10 del matí, avui amb la música de Pau Casals, avui que fa 50 anys que de la seva mort, en un moment en què un dels grans pacifistes que va ser Pau Casals, ostres, seria necessari, eh? De fet, Pau Casals va fer el seu darrer concert a Jerusalem, a les portes del Yom Kippur, tot això fa 50 anys. Avui que en parlarem, de fet, a quarts de 12 del matí. Com estàs, Milagros Pedro Oliva? Bon dia.
Bon dia, bé.
Una figura d'aquestes que noi necessitaríem ara una mica, eh?
Bueno, pensar quantes vegades hem escoltat aquesta música i quantes vegades s'ha utilitzat el nom de Pau Casals per invocar la pau, i cada vegada estem pitjor.
No, pitjor. O sigui que... Què tal, Arturo Puente, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hola, Sara González, bon dia.
Molt bon dia.
Antonio Baños, anava a dir Arturo Baños.
Arturo Baños.
Seria un mix. És una bona fusió,
Seria una digievolució.
Seria perfectament
factible.
Seria perfectament factible.
Power Rangers.
Escolteu, de seguida, d'aquí una estona, m'agradarà parlar. Ara sentíem el tall d'aquest senyor que es diu Javier Milei.
Que és horrorós.
Oh,
per favor.
És que és un dels personatges, a vegades, quan hem parlat d'aquests... mira, l'estic veient a la tele amb una motosserra, que és el símbol de la campanya.
La imatge del macho alfa, això excedeix la imatge del...
M'ha estat parlant de tots aquests líders tipus Donald Trump, Bolsonaro, sí, que si Putin i tal. Diria que el més histriònic que hem vist fins ara és Javier Milei. Un tipus
Bolsonaro
que està a punt de guanyar sentit.
És com que es van passant pantalles.
És difícil que no, però... a nivell cap la cosa vagi a pitjor. Sí.
Mira, el càntic de les eleccions.
Ponga huevo, huevo liberales, Ponga huevo, huevo sin cesar.
Ponga huevos liberales, no? I crits així, bueno, a les esquerres els hi diu mancos, anava a dir una altra paraula davant, però que és un insult, que els hi diu pim, mancos, tal, i que va dient, de fet va anunciant tot el que retallarà de l'Estat, no? Diu perquè prefereix un estat mafiós. Prefereix la màfia que l'Estat.
La màfia,
que és una cosa perquè competeix, perquè hi ha competència.
Això, no, és el que els nord-americans, robant un terme noble, són els libertarians, no? els libertaris que li diuen ara, que serien libertarians, de manera més. Jo fa temps que vaig seguint aquest home quan era tertulià, és que a més dels tertulians...
Producte televisiu, a més. Sí, a més.
Exacte. Com? És un economista que el van posar de panelista, com diuen allà, sí. I anar creant en una carrera molt similar a la de Trump. Trump
però sense organització política.
No, però Trump va començar la seva carrera política, també va començar com a tertulià de la Fox.
Però Trump tenia molts diners.
I un partit polític darrere.
Si veieu, si veieu una mica, des que ha sigut candidat... jo he seguit una mica per l'internet tot això, i és molt curiós com tracten a Milei quan va a les televisions,
sí.
li diuen Javier, bueno, però... no li diu el senyor Milei, perquè és un producte televisiu i a les televisions l'entrevisten en plan què tal Javier, com vamos?
Colabo.
I llavors, això ja ho hem vist a Trump i ho hem vist ara. És a dir, quan els grans grups mediàtics s'hi aposten per una figura, tenen un poder tremendo, perquè no hi ha contra
més. Això ens ha de portar a preguntar-nos una altra cosa que és més profunda, en el sentit de per què hi ha tanta
suport,
gent
clar.
En una societat com l'Argentina que se suposa
desesperació.
Que
ja no és molt difícil d'entendre.
No, ja t'ho diré.
No,
120.
Perdona, no és molt difícil, no.
Milagros, 120.
Tu 120. Pots trobar quatre... No. A veure, que aquest fenomen, aquest és un fenomen preocupantíssim.
Sí, sí, no, però...
Molt jove també, molta
molt
xarxa jove, social, no, molt TikTok.
I no incultes. Cuidado, no només incultes. Cuidado amb això, perquè és molt fàcil dir... Bueno, la gent que no té cultura, la gent que busca solucions fàcils...
120. La resposta és molt fàcil, 120.
120 què?
120%
la inflació. La inflació, clar, sí.
Ja està.
Però no
si aquí estem al 3, si aquí estem al 3 i anem bojos,
no,
imagina't
perdona,
un país que
no,
està...
No, però sigui, això és, no, dic, és una visió...
Dic, hi ha un moment en què quan l'economia, i Argentina ha passat diverses vegades, que se vayan todos del corralito del 2001,
sí.
Quan l'opció pot ser però els radicals... Més. O sigui, o Macri, que ja ha passat, o Massa, que en aquest sentit és el peronisme... Doncs les terceres opcions...
Però, escolta...
Jo crec
que hi ha un tema més profund en el sentit de que en altres èpoques històriques, quan hi ha hagut... Escolta, la República de Weimar... situacions en les que hi ha hagut una inflació galopant, un empobriment terrible de la població després del crac del 30, com a mínim hi havia opcions polítiques de gent que preconitzava doncs, o la revolució o canvis socials, etc, etc. I avui el vot de la gent més depauperada i el vot de la gent que té aquesta por i aquesta situació se l'emporten a aquesta
ja en parlarem, no us avanceu tant, després, però jo només un apunt per dir-vos, per la gent que no conegui Javier Milei, que té una tendència a les xarxes socials amplíssima, molta facilitat perquè fa discursos molt senzills, molt breus i molt espectaculars, d'alguna manera, avui podeu llegir perfils de tot tipus, ja ho vam explicar en el seu dia. Sí. És un senyor que no està casat, que no se li coneixen relacions, diguem-ne, personals, que té, sobretot, com a referència, els gossos. Va gossos. Tenir un gos que es va morir, el va clonar 4 vegades i diuen que fa servir un mèdium per connectar amb aquell gos que es va morir.
Sí, l'invoca cada poc.
Aquest és el que pot ser el futur president de l'Argentina.
I té una germana que també...
Que li dirigeix la campanya. Bé, ara passen 3 minuts d'un quart de 10 del matí, en parlarem, en tindrem estona. Deixeu-me anar cap al Pròxim Orient, que és on està passant tot des de fa setmanes. Sal Amergui, bon dia.
Bon dia, Xavi.
On ets ara mateix, Sal?
Ara mateix he sortit de la zona de la frontera d'Israel i Gaza, estic més a prop del centre d'Israel i d'aquí unes hores torno un altre cop a la frontera.
He de dir que ja que fa un parell de setmanes que estem connectant amb el Sal Amergui àmpliament i parlant amb ell, i que fa més d'una setmana que sembla que hi ha un atac imminent, una incursió terrestre de l'exèrcit israelià a Gaza, de moment no s'ha produït, hi ha gent que està fent... avui llegia articles molt interessants sobre això d'alguns experts apuntant per què encara no s'ha produït aquesta incursió. El que sí que hi ha és un agreujament del llançament de projectils des d'Israel cap a, no només la Franja de Gaza, sinó el que hem viscut en les últimes hores, cap a Cisjordània, cap a Síria, i en aquest enfrontament que sembla acabar, a més, amb la frontera amb el Líban, oi que sí?
Sí, jo crec que ara estem en una etapa intermèdia, no?, entre la primera fase que va començar tot això amb l'atac de Hamas i després la represàlia aèria israeliana a Gaza i els atacs limitats des del Líban de Hezbollah en aquesta primera fase, uns atacs que, saps, van ser limitats però realment a una altra època serien casus belli per Israel, i la segona fase seria evidentment aquesta ofensiva terrestre que possiblement augmenta els atacs de Hezbollah i també des de Síria o Yemen amb els Houthis. És a dir, la situació és ara mateix molt tensa, i sí que és veritat que ara mateix, com tu deies, això de l'imminent ofensiva terrestre és una pregunta que també es fan aquí molt a Israel, també a Gaza, evidentment. Hi ha moltes especulacions, es parla de que l'exèrcit ja està pràcticament des de fa dies preparat per fer l'ofensiva i només cal la decisió del govern, i hi entren factors com, per exemple, que Israel vol que encara hi hagin més civils palestins del nord de Gaza que se'n vagin cap al sud, perquè el nord de Gaza serà l'escenari dels combats. També el factor dels hostatges és molt important, el fet que des de Qatar, que és el pare de Hamas, es pot dir, pressioni a Hamas perquè alliberi presos civils, bàsicament de gent estrangera, que també Qatar està pressionada per Estats Units. Això fa que hi hagi dubtes al govern sobre si no és millor esperar amb aquesta ofensiva terrestre i intentar que Hamas alliberi més hostatges dels 210 que té ara mateix. I tot això, evidentment, amb la pressió de Biden, la pressió a Israel de dintre, que diuen que l'ofensiva ha de ser imminent perquè si no ja perdrà molts dels efectes. És evident que és una situació ara mateix d'espera, però igualment continua aquest foc, aquesta represàlia massiva israeliana a la Franja de Gaza. I com tu deies, Israel realment no recorda una situació amb tants fronts oberts. Mm-hmm. A Síria no és el primer cop, per suposat, que ataca objectius que segons ells són de les milícies proiranianes, sí, d'enviament d'armes d'Iran a Hezbollah a través de Síria. El Líban és un cas que et vaig dir abans que és realment increïble, és a dir, hi ha morts de Hezbollah, morts a Israel, i la cosa està encara controlada, tot i que Hamas comença una mica a preguntar a Hezbollah on esteu. Mm-hmm. I una cosa interessant que hi ha, el número 2 de Hezbollah, que Nasser Kayyem va dir que nosaltres el que estem fent és, per exemple, tres divisions israelianes de l'exèrcit. Si no fos per Hezbollah, ara estarien ja també a la frontera amb Gaza. És a dir, que Hezbollah sí que està intervenint, però de moment no tant com per provocar una guerra.
El que hi ha és una tensió ambiental enorme en aquesta zona de l'Orient Pròxim, amb el risc que es converteixi en una guerra absolutament regional. Sobre el que dèiem dels motius, és molt interessant. Avui hi ha un article d'Andrea López Tomás al Periódico parlant amb un investigador, historiador militar de la Universitat Hebrea de Jerusalem, que diu, hi ha diverses raons per les quals, potser encara no ha arrencat l'atac. El primer, hi havia el temor, i això és molt interessant, dins les files, que no estiguessin prou preparats, perquè Hamas, deia, porten anys preparant-se per la invasió a través de túnels, de trampes explosives, i si Israel hagués atacat immediatament, impulsat pels sentiments de venjança, hauria caigut a la trampa de Hamas. La segona, diu, una altra de les raons, és mirar d'aconseguir el màxim de suport internacional, que això, de moment, no fa la impressió d'estar-ho aconseguint. Parla dels Estats Units, òbviament, però també de la Unió Europea. I el tercer motiu, i a mesura que van passant les hores i els dies, sembla que minva una mica més, i el tercer podria ser, diu aquest expert, podria tenir a veure amb el caràcter pròpiament de Netanyahu, que tradicionalment és un líder vacil·lant que acostuma a preferir retardar la presa de decisions. Per tant, tot això és al damunt de la taula en aquest conflicte. Ara de seguida m'agradarà seguir parlant amb tu, Sal, però una de les qüestions clau de les últimes hores ha estat l'obertura del pas de Rafah. Es debatia avui si encara hi hauria una segona entrada de material humanitari. Recordem que hi ha al voltant, diuen, de 200 camions a la frontera d'Egipte amb la Franja de Gaza, que ahir en van entrar una vintena, que és una quantitat ridícula per intentar sufragar o aturar o posar amb una miqueta de tranquil·litat o reduir els problemes d'aquesta crisi humanitària enorme que hi ha a la Franja de Gaza, però s'està debatent si avui es pot tornar a obrir aquest pas de Rafah. Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí a Raquel Martí, que és directora executiva de l'Agència de l'ONU pels Refugiats Palestins a Espanya, amb qui parlàvem fa una setmana, i que és l'organització que sembla que s'ha d'encarregar de gestionar aquests recursos humanitaris a la zona de la Franja de Gaza. Senyora Martí, bon dia, buenos días.
Bon dia.
Confirma el dato que son una veintena, o exactamente 20 los camiones que han entrado en con ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.
Así es, únicamente 20 camiones con alimentos, agua y medicamentos han entrado en el día de ayer en la Franja de Gaza, a través de Rafah, y ya ayer estaban descargados en nuestras instalaciones para que hoy podamos empezar a hacer las distribuciones más urgentes, sobre todo a los hospitales que necesitan urgentemente los medicamentos y los equipos de trauma que han entrado para poder seguir atendiendo a la población.
¿Para qué va a llegar esta ayuda humanitaria? ¿Hasta qué límite esta ayuda? ¿Para qué va a servir estos 20 camiones?
Pues mire, si hablamos de la parte de sanitaria, han entrado medicamentos esenciales para unas 300.000 personas durante un par de meses. Sin embargo, se ha conseguido entrar nada más que medicamentos para enfermedades crónicas para unas 1.500 personas y equipos de trauma para poder atender a otros 1.500 heridos. Eso es todo lo que ha entrado en el ámbito sanitario. Y por otro lado, tanto el agua como los alimentos que han entrado darán para mantener un mes más a lo sumo a la población.
Creo que en las últimas horas se ha oído la calificación de esta ayuda como prácticamente mínima. ¿Usted, que la conoce bien, cómo la calificaría?
No, es absolutamente insuficiente. Es como una gota en el océano. Necesitamos que entren 100 camiones diarios de ayuda humanitaria y otros 100 camiones diarios de combustible, porque combustible es lo que no nos dejaron entrar ayer y el combustible es ahora mismo esencial para mantener viva a la población de Gaza. Estamos empezando a detectar casos de varicela, de sarna y diarreas por la ingesta de agua no potable, puesto que no hay electricidad, no se puede bombear agua a las instalaciones, a las casas. Hay 3 plantas de desalinización en Gaza que están apagadas y que no pueden suministrar agua. Con lo cual, el agua, el combustible, como digo, es esencial también para los hospitales, para poder seguir trabajando, para que todos los equipos médicos sigan funcionando. Hay muchas personas que dependen de la electricidad dentro de los hospitales. Ayer anunciaba uno de los hospitales que tiene 130 neonatos en incubadoras y que si no consiguen combustible van a tener que apagar esas incubadoras. En fin, la situación es absolutamente catastrófica en el sector sanitario, en el resto de Gaza, pero por eso digo que la electricidad, el combustible es esencial para mantener vidas y no nos han dejado entrar.
Hablaba de complicaciones, digamos, sanitarias complicadas, derivadas de la falta de agua potable. ¿A qué límite estamos de un problema humanitario muy grave, incluso con muertes por inanición o por falta de agua?
Pues mire, estamos muy preocupados porque vamos a ver una crisis de salud pública dentro de la Franja de Gaza en breve. En primer lugar, hay que tener en cuenta no solamente que se está ingiriendo agua contaminada, sino que además no se están recogiendo las basuras. En la situación de bombardeos intensos, eso es un problema gravísimo porque llevamos 14 días sin poder entrar en los campos de refugiados a recoger las basuras. Por otro lado, hay unas 1.000 personas desaparecidas debajo de los escombros, que probablemente sean ya cadáveres, y que no se han podido retirar. Todo esto, junto con la ingesta de agua no potable, lo que va a producir son epidemias y enfermedades contagiosas a lo largo de la población. Por otro lado, en los hospitales se acabaron ya hace días los esterilizantes, los desinfectantes. Hay hospitales que han empezado a desinfectar las heridas de los heridos con vinagre porque no tenían otra cosa hasta que ayer entró asistencia sanitaria. Y la situación en los hospitales es muy crítica porque no solamente hay cientos de heridos y pacientes, es que las personas se están refugiando en los hospitales. Por ejemplo, el Hospital Central de Gaza, el Hospital de Al-Sifa, tiene ahora mismo a 10.000 personas en sus pasillos, en sus instalaciones, en el suelo, durmiendo, yendo a los baños, utilizando los baños. Y todo esto va a crear verdaderos problemas de salud en los hospitales y en el resto de la Franja de Gaza.
Señora Raquel Martí, el dibujo que nos está haciendo es terrible de la situación en la Franja de Gaza ahora mismo, con esa mínima entrada de camiones ayer. Hoy se debatía, e incluso creo que desde las Naciones Unidas, la posibilidad de la abertura otra vez de ese paso de Rafah. ¿Son optimistas con esa posibilidad?
Bueno, nosotros estamos constantemente, incluso aún sabiendo que nos iban a dejar entrar 20 camiones, no hemos parado de decir que es necesario la entrada continua de toda de la ayuda humanitaria necesaria. Esperemos que la comunidad internacional pueda presionar para que el paso de mercancías humanitarias dentro de Gaza sea ininterrumpido, porque si no, no van a haber únicamente muertos por las bombas que israelíes, sino que va a haber muertos por mil causas distintas.
¿Cuál es el motivo, la argumentación que han recibido ustedes cuando hacen estas peticiones para que entren camiones humanitarios? ¿El argumento para negar la entrada de estos camiones?
Bueno, es que nosotros no tenemos interlocución ahora mismo con Israel. Nosotros hacemos el llamamiento a la comunidad internacional, a todos los ministerios de asuntos exteriores con los que trabajamos, a todos los actores que pueden influir en este conflicto, pero interlocución directa con Israel ahora mismo no tenemos. La verdad es que no le podría dar una respuesta, porque estamos hablando de ayuda humanitaria para salvar vidas. Ayer los 20 camiones que entraron fueron absolutamente registrados para cerciorarse que no entraba otra cosa que no fuera ayuda humanitaria. Hay suficientes controles para que podamos estar seguros que lo que estamos entrando es material de primera necesidad. Con lo cual, es inconcebible que no se deje entrar, y no creo que haya ningún motivo por el cual, no creo que haya un motivo de seguridad por el cual no se esté dejando entrar la ayuda.
Raquel Martí, directora executiva de l'Agència de l'ONU pels Refugiats Palestins a Espanya. Crec que el dibuix ha estat impecable. Senyora Martí, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ustedes, gracias. Buenos días.
Passa un minut de 9:45 del matí. Doncs aquesta és la situació de la Franja de Gaza, segons la ONU, segons els encarregats dels refugiats palestins. Una situació absolutament crítica que, si no es resol en breu amb l'arribada de la quantitat de camions d'ajuda humanitària, ells parlen de 100 camions diaris. Ahir en van entrar 20, o sigui, 5 vegades més, com a mínim, cada dia, per intentar pal·liar els efectes. Se sap alguna cosa d'aquesta interlocució que es podria produir avui? Si hi ha la possibilitat encara al damunt de la taula de l'obertura del pas de Rafah?
No, encara no. Evidentment és un assumpte que sobretot tracta Estats Units amb Egipte, uh-huh, i Nacions Unides. Israel ahir va dir que donava permís sempre quan els camions no arribaven a Hamas, i sempre quan arribés a la zona del sud de Gaza. Fa uns minuts també Israel ha tornat a enviar octavetes i missatges als habitants del nord perquè se'n vagin al sud.
Ah, sí, eh? Hi ha hagut de nou llançament d'octavetes.
Sí, un altre cop. Cada dia fan aquests missatges. Te recordes, també fa una setmana parlàvem d'aquest ultimàtum, que no era la paraula, no era ultimàtum, sinó perquè l'ultimàtum no va acabar atac, però sí que des de fa molts dies intenten avisar. Ara mateix Israel calcula que 300.000 persones encara continuen en una zona d'aquesta nord de Gaza, bàsicament en la ciutat de Gaza, 1 milió de persones evacuades, i jo crec que aquí també, quan parlem d'aquest conflicte, Xavi, hi ha també, jo crec que diria que a l'israelià mitjà ja no té al seu cos, a la seva ment, cap espai pel dolor dels palestins, i els palestins el mateix. És a dir, jo estic veient ara, perquè evidentment escolto la premsa palestina i la premsa israeliana, hi ha un dol de narratives realment impressionant. És a dir, si tens un minut, ja et dic.
Sí, sí, tant i tant.
No hi ha dubte que el nivell de destrucció a Gaza és evident, i això també els mitjans israelians dic que ho fan, ho posen, evidentment, perquè en primer lloc l'exèrcit és el país de l'exèrcit israelià el que dona imatges de les seves els atacs contra realment fer una destrucció amb una intensitat de foc aèria que Israel no tenia des del 2006 amb la guerra amb Hezbollah. Però a partir d'aquí, mentre Hamas i els mitjans de Gaza denuncien bàsicament que els atacs maten a civils i que hi ha una crisi humanitària i que hi ha una evacuació de centenars de milers de persones, doncs a Israel s'informa bàsicament de que hi ha atacs contra objectius de Hamas que utilitza la població com a escut humà, i parlen també de 100.000 evacuats a Israel i la crisi humanitària d'aquests 210 hostatges, que jo crec que és un dels factors diferencials d'aquesta guerra. És a dir, el fet de que hi hagi tants hostatges fa també que el conflicte sigui més perillós i sigui també més internacional amb la presència de Qatar. I tot i això, la gran pregunta ara mateix és què farà Iran amb Hezbollah, perquè l'ofensiva terrestre, encara que diem cada dia que és imminent, i és veritat que ja pot cansar això de que és imminent o no és imminent, però és a dir, és molt difícil veure Netanyahu, tot i que tens raó que Netanyahu a Israel, tot i l'estereotip de fora, Israel, Netanyahu és considerat que a nivell militar és una persona molt conservadora, en el sentit que sempre vol l'estatus quo, és a dir, vol l'estatus quo que diu no negociar amb els palestins, tampoc fer res important, diríem, amb el tema d'acabar amb el règim de Hamas, mantenir a Hamas com a poder a Gaza, perquè això també el beneficia a nivell polític davant Abu Mazen a Cisjordània, i per això, segons les enquestes, en aquests moments Netanyahu està patint les pitjors xifres des de fa 8-9 anys. És a dir, per un costat hi ha un sentiment cada cop més dret a Israel, això ho veiem a les xarxes, de gent d'esquerra o de centre-esquerra que diu que s'ha acabat aquesta confiança amb els palestins després de la matança del 7 d'octubre, i per l'altre costat Netanyahu, que és el líder de la dreta, està rebent moltíssimes crítiques, no només per permetre aquest atac o ser sorprès, sinó també per la gestió després de l'atac i pel fet que és l'únic líder polític o militar a Israel que encara no ha assumit la responsabilitat.
9:35. Sal, et deixem anar a treballar. Si hi ha alguna novetat ens ho fa saber, important aquest pas de Rafah. Fins ara.
Perfecte, adeu.
El dibuix que ens ha fet el Sal Emergui és el dibuix del segle XXI. O sigui, la polarització absoluta en qualsevol tema que manté absolutament separat l'opinió i el plantejament informatiu i opinatiu de qualsevol circumstància.
Del segle XXI, del segle XII abans de Crist.
També, també. Però cada cop més, no, en un món, perdona, Antonio, en un món que semblava...
Perquè és una teocràcia de l'edat del bronze, eh?
Però, un segon, abans que entrem en aquesta qüestió, en un món del segle XXI, en què hi ha xarxes socials, sí, en què es deia que la informació seria lliure, que tothom tindria capacitat per enterar-se de qualsevol àmbit i tindria l'esperit crític suficient, ens trobem que potser dels últims temps és el moment en què hi ha menys capacitat de posar-se en el lloc de l'altre. Ja no parlo del cas Israel i Palestina, estàvem parlant abans d'Argentina. Mires el dibuix mundial i és així a tot arreu, en totes circumstàncies, mira, i amb tots els temes.
Sí, o sigui... però fixa't quina paradoxa, perquè això ho recordava la directora de Politico, que és una revista americana que està molt present en aquest tipus de debats. Ella recordava, mai havien tingut tantes possibilitats i, de fet, mai s'havia materialitzat tanta bona informació fiable com ara. Ara tenim accés a la bona informació millor que mai, ara podem conèixer bé les coses, tenim periodistes i organismes que tracten la informació amb
rigor. Podem llegir en tots els idiomes.
En tots els idiomes, que és fàcil, que tu ara pots entrar al diari Jerez.
I al mòbil.
Deixeu-me acabar, per favor.
No t'espatllis, home, Milena.
No, perdona, és que els estimulo tant que no em deixen.
Acaba.
Vull dir, jo intento treure temes, però llavors deixem-me acabar.
Acaba.
No, i aquesta directora deia això, mai havien tingut tantes possibilitats i, de fet, accés a tanta informació bona, però mai sembla que hagi importat menys tenir bona informació bona, perquè hi ha tant des de les esferes polítiques com des de certa una part de la població que s'ha polaritzat molt i que busca la informació en funció de les seves creències prèvies i que no està disposada a buscar la informació de la veritat perquè el que busca és la confirmació de les seves creences, i per tant això no funciona i tenim els dos fenòmens alhora.
9:38, deixeu-me res, 2 minuts a la publicitat i de seguida comentem aquesta qüestió, que és un fet no només la crisi en si mateixa, que ja hem sabut l'última hora quina és la situació, sinó les conseqüències que té també per nosaltres mateixos. Ja no només allà, que és evident les conseqüències, sinó també a casa nostra. Aquesta setmana estem veient manifestacions de tot tipus en ciutats occidentals, òbviament. Estem veient l'augment de la tensió policial per possibles atemptats terroristes i un enfrontament que en alguns àmbits no acabi passant de l'àmbit purament polític a l'àmbit civil. 9:38, ara tornem.
RAC 1. Vols accelerat? Papallones a l'estómac? Pessigolles als ulls? Cor content? Estàs a punt de viure una gran història a la pantalla gran de Finesa i les teves emocions ho saben. Aquesta setmana a Finesa, Los Asesinos de la Luna. Gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a finesa.es.
Antonio López. La nova exposició de la Fundació Catalunya La Pedrera porta per primer cop a Barcelona una mostra monogràfica d'aquest gran artista espanyol del segle XX. Descobreix l'obra d'Antonio López a La Pedrera. Fins al 14 de gener. Més informació i entrades a lopez.lapedrera.com.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El tiempo entre costuras.
Acompaña a la jove Sira Quiroga en un viatge únic. Deixa't seduir per un musical inoblidable. T'esperem a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Compra les teves entrades a teatreapolo.com.
Les temperatures abaixen i també els nostres preus. Ara a CIA, les teves jaquetes i abrics preferits per dona, home i nens, el 20% de descompte. No t'ho perdis. A més, aconsegueix un 10% addicional per membres. Consulta condicions a la botiga. CIA.
Les primeres notes de l'Així parlar Zaratustra d'Strauss estan gravades a foc en la ment de tots.
Travessa aquesta porta i endinsa't en un poema simfònic majestuós amb la London Symphony i Antonio Papano.
Un potent despertar musical acompanyat per la dansa macabra de Liszt amb Alice Saraot.
El 26 d'octubre al Palau de la Música Catalana, llum esclatant i tenebres profundes. Vespre de prodigis.
Entrades a palaumusica.cat.
RAC més 1. Podcast.
Saps què passa, Juan, que hem d'acabar dos quarts i cinc, perquè ve la revolució sexual fins a la una.
Hi ha directius del Barça que escolten la revolució sexual.
Ah, sí?
Allà hi tenim l'Anna Alfonso.
Tu fa un poca de sese, no?
Fan? Sí.
Un poca de sese.
No
sí,
entenc.
De los tríos, un poca.
Ah, un poca de sese.
Que l'Anna Alfonso i la Rosana Carceller fan un poca.
Sí, un poca de sese.
La revolució sexual,
es diu. Esto,
la revolució sexual. Un podcast molt transversal. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb el suport de sexydream.es.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Via lliure. Amb Xavi Bundó.
4 minuts per 3 quarts de 10 del matí. Avui amb la Sara González, amb l'Antonio Baños, amb l'Arturo Puente i la Milagros Pérez Oliva. Crec que ha estat molt explícita Raquel Martí explicant la situació a la Franja de Gaza. Tots a l'espera de que es pugui tornar a obrir aquest pas de Rafah en una situació que és inèdita, realment, no? Amb aquests 200 camions que hi ha a les portes del pas, que no poden creuar fins que no hi hagi l'ordre que sigui així, i mentrestant la comunitat internacional demanant que algú obri aquesta porta, i des de dins les organitzacions que en saben dient és que el mínim és 5 vegades el que va passar ahir, cada punyetero dia, perquè si no la situació derivarà en una crisi ja de salut pública, que és el dibuix que estava fent Raquel Martí.
És que el retrat que feia la Raquel Martí absolutament esfereïdor. Ja no estem parlant només les víctimes dels bombardejos i dels atacs, sinó d'aquelles víctimes fruits d'epidèmies que es poden produir per les condicions d'insalubritat a la qual s'està abocant a la població. I a mi realment em genera un xoc el fet de veure el secretari general de Nacions Unides, no?, allà, al pas de Rafah, intentant doncs que passi aquesta ajuda humanitària, i aquesta imatge contrasta amb la incapacitat d'una cimera internacional per com a mínim demanar un alto al foc. És que no hi ha veus importants acreditades a nivell polític, a nivell internacional, demanant com a mínim un alto al foc. És que continuem escoltant, no?, aquella frase, i ho comentàvem ara amb l'Arturo, no?, de Israel té dret a defensa, però respectant el dret internacional, però el fet de dir té dret a defensa es continua donant benzina a aquest conflicte sense que es posi sobre la taula una fulla de ruta perquè almenys parin els atacs, parin els bombardejos.
Aquesta cimera que ja abans de començar ja ens van dir, és el més normal és que no surti bé.
Clar.
Tot i que en aquest context igual es pot considerar un èxit que es puguin asseure una determinada gent a parlar d'aquesta qüestió, però
no hi eren ni Estats Units,
no hi havia Estats Units, no hi havia Israel, no hi havia Iran.
A més, Estats Units ha tirat per la seva pròpia via, no?
Com
és
sempre.
A dir, Biden ha anat allà, ha donat, jo crec que a nivell retòric Biden ha estat molt negatiu, diguem-ne, ha donat benzina a aquest dret a la defensa, que no és un dret a la defensa, perquè Israel no només està defensant, sinó que està generant de forma volguda una crisi humanitària a Gaza, però crec que és veritat que hi ha hagut alguna cosa subterrània que hem vist que no hi hagués una incursió terrestre o que, no, que jo crec que Estats Units ha intentat abaixar una mica les
armes. Alguna cosa està passant.
Alguna cosa està passant.
Si portem una setmana dient que hi ha 100.000 soldats a la porta de Gaza i no entren, alguna cosa ha passat i algun debat hi ha hagut. Encara que sigui una cosa que és molt clau, em sembla molt bàsic, que és tàcticament militar, pretendre que es pot entrar sense cap tipus de problema ni baixes a un lloc com és Gaza...
Jo, simplement una cosa que jo aquests dies estic pensant bastant. Jo no recordo quan van entrar, no sé, a Bagdad o a Kabul, o, no?, darreres invasions terrestres o darreres, diguem-ne, conquestes militars que hem vist darrerament. Jo no recordo en cap moment que se'ls tallés a la població civil l'aigua, el menjar, les medicines, que demanessin que tothom marxés, per exemple, de la població... Que s'abandonés un barri o una zona d'un milió de persones. Jo no recordo això. I que això estigui passant a Gaza i que Israel estigui passant això i que vulgui desplaçar un milió de persones, és a dir, mitja franja de Gaza cap al sud.
Sobre aquesta qüestió, certament és poc habitual. També el conflicte en aquest sentit és poc habitual.
Clar,
no són dos estats que s'estan enfrontant, sinó és un estat que està dient-li a un altre, teniu dirigents que són terroristes, tots ells, que estan barrejats amb la població civil, i per tant l'única manera no és atacar els estaments de govern, el vostre exèrcit que està diferenciat de la resta, sinó aneu marxant i ja mirarem de diferenciar uns dels altres. No?
Que Dios reconozca lo suyo.
Aquesta és la particularitat d'aquest conflicte respecte a una guerra a l'ús.
Que sí que em sembla que és tan extraordinari i que viola de forma tan clara les regles mínimes de la guerra, o sea, que jo crec que hi ha una part on crec que hi ha un punt on fins i tot ja sabem, no?, els grans aliats dels Estats Units han de posar un peu a la paret, perquè la sensació és que la població, l'opinió pública israeliana, sent molt àmplia i tenint molts matisos, evidentment, no està, diguem-ne, aturant, no? Ni podem dir aturem això.
També és veritat que és una població que està molt commoguda i en xoc, no? Encara per l'atrocitat.
Amb tota la raó del món, perquè han patit un atemptat terrorista.
Però jo crec que sí que la comunitat internacional ha de tenir aquesta responsabilitat. Ja sé que en aquests moments és absolutament impossible, però és molt surrealista que no es comencin a parlar de mesures dissuasòries per intentar que Israel accepti un alto al foc. De la mateixa manera que en el seu dia es va fer amb Rússia, no?, quan va atacar Ucraïna,
sancions,
què passa? L'impacte econòmic que això té en els països occidentals, l'enfrontament directe que suposa amb el posicionament dels Estats Units...
Que Estats Units no farà mai.
Mila Ibaños.
De moment ja han aconseguit que es desplacessin un milió de persones a Gaza de les seves llars, és a dir, ja no estan a casa seva, i alguns d'ells no podran tornar mai a casa seva perquè casa seva està feta a terra, és a dir, que ja han aconseguit això. És ja l'èxode més important, és a dir, el desplaçament més important després del primer desplaçament del 48, que va portar fora dels territoris de l'antiga Palestina a un milió de persones. Després de la guerra dels 6 dies, 150.000 palestins més van haver de marxar com a conseqüència de totes les ocupacions militars que va haver-hi. I ara, en aquest moment, hi ha 7 milions de palestins, dels quals 2 estan entre Israel i la ciutat de Jerusalem, uns altres 2 més estan a Gaza i uns altres 3 estan a Cisjordània. Llavors, això és el que queda. Si ara tenim ja un milió des de Gaza que estan fora de casa i que si continua el bombardeig encara molta d'aquesta gent no tindrà on anar. De fet, la franja de Gaza ja va ser declarada inhabitable per Nacions Unides l'any 2020 o 2021, no recordo, però ja va ser en aquell moment que van dir les condicions en les que viu aquesta població en aquest lloc tancades, que depèn absolutament de l'ajuda humanitària, que sense l'ajuda humanitària no podrien ni menjar, ni beure, ni curar-se, ni fer res de la vida, que no tenen treball i que el 50% de la població té menys de 18 anys, tu imagina't això, com quedarà aquesta franja després d'aquesta operació.
Jo tirant del fil de...
I que entressin.
No, tirant del fil de mira... que no hi ha res extraordinari. El trist és que no hi ha res d'extraordinari en això. Podem recordar entrades d'Israel a Punta Pala, podem recordar Jenin, Jabalia, les dues intifades, i fa poc, el 2005, bueno, fa poc, relativament poc, ocupacions i bombardejos diaris. A mi, el que passa ara de l'ajuda humanitària o del càstig als més dèbils, el problema no és que ho faci ara, el problema és que és cada dia les ambulàncies, jo, en fi, des de fa 20 anys, les ambulàncies no les deixen passar perquè diuen que porten terroristes o porten armes. Llavors, és totalment arbitrari de la persona que estigui. Hem de dir que Gaza no és un territori, és una presó. A Gaza no es pot ni entrar ni sortir.
Clar.
Excepte que...
I, a més, es desplacen dintre de lo que és una presó.
Excepte
un pati a
en un moment que, miraculosament, uns terroristes van estar 6 hores campant lliurement per Israel. Perquè va ser un despiste que no ho sé. Igual. El cas, no es pot ni entrar ni sortir res d'allà. I, tu dius, ni la feina, ni els productes agrícoles, ni els malalts greus, surten o entren segons els si roti el nano, i dic nano perquè, a més, són gent que està fent la mili i, o són reservistes, de la mala llei que tingui en aquell moment la persona. És a dir, l'arbitrarietat amb la que la vida i la mort es dirimeix a Gaza és diària. Ara és un problema d'escala. I després, o sigui, que el tema de Palestina s'havia oblidat perquè nosaltres havíem oblidat, no perquè estiguis millor,
sí,
sinó perquè nosaltres ens cansem de les guerres. Però, per exemple, hi ha 500.000 d'armenis també, sí, que han sortit del Togarabac i ens hem oblidat d'ells.
Efectivament, hi ha un canvi d'escala.
Sí, sí, sí,
en tots els aspectes.
Però és el que buscava Hamas, justament, amb aquest atac.
Clar,
bueno, trencar la dinàmica que hi
ha. El tema és que l'entrada militar terrestre la poden fer o no la poden fer. És a dir, no té cap avantatge militar entrar allà. Entraran, com van entrar Jenin, entraran, estaran un rato i marxaran. És a dir, igual ni entren, però és que militarment no guanyen res entrant. Tenen força aèria i diguéssim,
i
potència militar...
Deixant que es morin.
Que es morin i que es quedin sense casa, no sé què. És a dir, això de que entraran tots els reservistes a matar nanos tontamente, jo tinc els meus dubtes. Pot ser que entrin, però en fi...
10 minuts i a les 10 del matí. Només un apunt sobre aquesta qüestió, perquè m'agradarà canviar de tema en algun moment. Respecte a coses que hem vist en les últimes hores, els efectes occidentals de tot això. El que hem vist des de fa setmanes és un increment de la tensió als carrers a Europa,
sí,
sigui per una cosa o per una altra, sigui per la por a atacs terroristes per una banda, que estiguin vinculats en paral·lel al radicalisme islàmic, o sigui amb manifestacions que pugen de to pro-palestines, no? Llavors, jo només volia deixar caure al damunt de la taula que tots els efectes que es temen, i que a vegades sembla no, hi haurà gent que pensa, és molt lluny, primer que no s'ha de llegir d'aquesta manera, però la segona és que té conseqüències també a casa nostra. Ahir va haver-hi també un altre efecte, per exemple, que va ser criticat en aquest cas des de l'ambaixada israeliana a Barcelona, quan en la manifestació, o una de les protestes que va haver-hi a Barcelona, es va assenyalar un hoteler o un hotel, els manifestants van entrar a l'interior del recinte perquè l'amo, el responsable, és jueu o és ciutadà israelià. Ens podem trobar en situacions en què la convivència, diguem-ne, de la gent del carrer se'n vagi a fer punyetes, també des d'aquest punt de vista, perquè no estem tan lluny d'aquesta circumstància.
Bueno,
ja no parlo només del que va passar a l'hotel, Baños. No parlo només de l'hotel.
No, és l'ona expansiva.
Això
és l'ona expansiva del conflicte.
Bueno.
Els Estats Units van assassinar a la presidenta d'una sinagoga.
Hi ha un nen, un boig va apunyalar un nen.
I em diràs, la pobra dona estava allà, i em diràs, no, lluny que està del... Però clar, el paper dels Estats Units, etc. Tot això és una ona expansiva d'un món globalitzat. En el que, a més, hem de comptar que hem dit que hi havia 7 milions de palestins encara als territoris de l'antiga Palestina i d'Israel, però n'hi ha 6 fora.
Al Líban,
a Jordània...
És que quan estem parlant del creixement del conflicte regional és aquest, també.
Clar.
O sigui, avui veiem un bombardeig a una mesquita de Cisjordània perquè Israel considera que sota s'hi estava, a través dels túnels, s'hi estava preparant un atemptat com el que va haver-hi a Xipre. Veiem atacs amb Hezbollah, que ja vam explicar la primera setmana, com ens deien els experts, que és un altre nivell, no és Hamas, Hezbollah, amb el Líban, i també la incursió a Síria. O sigui, el polvorí, sempre diem aquesta referència al Pròxim Orient, però el que pot implicar que creixi d'escala també regionalment, crec que no, potser no, no som ni conscients
d'això. Això depèn únicament d'Israel.
La primera ona expansiva, la primera ona expansiva als països d'Orient Mitjà, perquè les poblacions, i de fet, fixa't com Aràbia Saudita ha tingut de tirar marxa enrere en els seus projectes de l'acord d'Abraham. Per què? Perquè la primera ona expansiva és a les poblacions internes, és a dir, això crea una fractura. Tots els governs que han estat signant acords amb Israel ara ho tenen més difícil de mantenir les seves polítiques, perquè tenen una part de la població
Marroc,
molt sensibilitzada.
Ojo Marroc.
I altres.
És que la idea sobre la que estàvem fent una mica els aquests pactes últims, no? Perquè ja era Aràbia Saudí fins i tot, Turquia ja veurien com entra, vull dir que ja eren els últims, menys Iran, una mica Qatar, però ja gairebé els últims. Era la idea de, bueno, això dels palestins ja està acabat, diguem-ne, Israel ha guanyat i els altres han perdut, i per tant anem una mica a recomposar l'escenari a l'Orient Mitjà. I jo crec que en aquesta lògica molt perversa és quan Hamas ataca, i jo crec que a més aconsegueix una mica un dels objectius, que era curtcircuitar, no? Tallar una mica d'arrel aquesta mena de pactes. I és veritat que hi ha una qüestió important d'opinió pública, no només de la població al carrer, sinó de gent important, de gent amb diners, a Aràbia Saudí, a països del Golf, al nord d'Àfrica, al Marroc, precisament, sense anar més lluny, és a dir, a països que han anat pactant o tenien intenció de pactar amb Israel, o com a Marroc, que han fet una aliança pura i dura amb Israel, i que les seves poblacions i gent important dins dels règims diu, no ho veu amb gaire, no ho veu gaire.
I sobre l'impacte que el conflicte pot tenir en els països occidentals, és que al final els responsables polítics són també els màxims responsables també del missatge que arriba i es trasllada a la societat, i ho dic davant d'un conflicte on tothom molt a la lleugera, en alguns casos, doncs, pren partit, no? És veritat que és molt diferent el conflicte entre Rússia i Ucraïna, perquè aquí tothom tenia clar qui era el dolent a assenyalar, no? Simplificant les coses. I en canvi aquí, i això sap molt de greu perquè qui està patint és la població civil, d'alguna manera es futbolitza el conflicte i molt ràpidament doncs veiem governs directament en posicions pro-israelites, no? I que fins i tot plantegen prohibir manifestacions pro-palestines. Al final, jo crec que el que s'ha de tenir en compte de cara a la població és que la islamofòbia alimenta l'antisemitisme. O sigui, els dos extrems que es neguin les dues parts mútuament acaben alimentant els efectes adversos entre una part i l'altra. El fet de que no trobem una comunitat internacional defensant amb una forta veu aquest alto al foc fa també que el conflicte es pugui traslladar a nivell social, perquè hi ha una de les parts que troba empara en els propis responsables polítics.
No, dic que jo sobre això, islamofòbia sí, antisemitisme a trossos, perquè hi ha antisionisme o antipolítica. A trossos.
I antisemitisme.
Antisemitisme
portem,
sí.
Portem 20 segles... No, però això... Jo crec que està bé. Perdó, que t'he aquí. Fastidia't perquè tu fas bastant. No,
vull dir
que no podem... Jo crec que hem... És a dir, hem de reconèixer que vivim en unes societats a Europa... que són absolutament antisemites. I que hem mamat això. I a més, i que el conflicte...
No.
Ara jo faré... Estàs discutint una mica de la meva posició. Però vull dir que jo, cada vegada que hi ha un atemptat, diguem, l'atemptat de la Rambla, jo el primer que vaig pensar... primer no, però segurament el segon o el tercer, és en la comunitat musulmana que viu a Barcelona, perquè sabia que serien els primers assenyalats, i que no tenen culpa de res, i que a més estan absolutament en contra, o posicions, diguem-ne, matisades un ventall. Em passa el mateix en la comunitat jueva de religió, jueva de ètnicament jueva, que viu a Barcelona, a Estats Units i a Rússia, a molts llocs. No té res a veure, diguem-ne. És a dir, pateix les conseqüències de tenir un estat que s'ha radicalitzat molt i que jo crec que, com a prova d'un dret que tenien els jueus de tenir terra i de tenir un estat, jo crec que Israel,
Arturo,
no ha funcionat com s'esperava que
Arturo,
funcionés.
Arturo, potser et sorprendrà el que et diré. Saps que hi ha jueus que no són israelites, no?
Sí, la major part.
Ho sabies, això?
Sí, sí.
Pues ja està.
Va, dos minuts i les 10.
No, és que tu és una parida, perdona.
Diu, diu molts jueus que tenen la culpa de tenir un estat. Pues molts jueus tenen l'estat Pedro Sánchez i molts jueus tenen l'estat Macron. És a dir, l'antisemitisme és l'odi als jueus. Sí? L'antisionisme és diguéssim, l'odi a la idea de l'estat d'Israel. I estar en contra d'Israel és una tercera cosa. Dic, jo el que hi ha...
Estar en contra del govern i de les polítiques. Una quarta
cosa. Llavors, el que deia que antisemitisme a trossos sí que hi ha antisemites, evidentment, a tot arreu, i l'antisemitisme és un pecat. El que hi ha és moviment antisionista, alguns, i contra l'estat d'Israel, o contra la política de l'estat d'Israel, fins i tot no contra l'existència de l'estat d'Israel, sinó contra les polítiques de l'estat d'Israel, molts.
Un minut i les 10 del matí. Va, que aneu un moment la publicitat. Us acabeu de discutir i ara...
Dia lliure amb Xavi Mundó.
El 24 d'octubre celebrem el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Mi otro ton, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John. ¿Y quién es John?
Mi otro ton.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz.